a mig matí.
Bé, doncs, a mig matí parlem de tecnologia en aquesta secció de Tecnologia al dia. Bé, hem de destacar que, segons s'afirma, el pitjor ja hauria passat i ens referim a la crisi global de la cadena de subministres que, doncs, ja, com ja sabeu, doncs està portant de corcoll moltes dels subministraments i moltes... Hi ha molt poc subministrament des de la Xina, sobretot. Hi ha moltes... en aquest cas, doncs, a nivell dels vaixells que hi ha al mar, el transport dels vaixells amb tot el material, doncs, està col·lapsat a la Xina i, doncs, això fa tot el transport marítim està col·lapsat i això està provocant, doncs, que tinguem escassetat de xips. Encara tenim per una estona, la veritat, encara no s'ha solucionat, però segons s'afirma, el pitjor ja hauria passat. Així, doncs, sembla que comencen a arribar les primeres notícies una miqueta positives d'aquesta cadena que, doncs, subministra tots els objectes, com aquest, en aquest cas els xips, doncs, que sembla que a poc a poc, doncs, comencen a donar senyals de recuperació. I bé, doncs, a Àsia, on, doncs, la pandèmia ha causat efectes devastadors en la producció i distribució de mercaderies i també en els seus preus, la cosa sembla que es comença a relaxar una miqueta. L'empresa naviera alemana de l'empresari Jan Held va indicar que els atascaments en els ports d'aquesta regió ja no són tan enormes. Held advertia així al The Wall Street Journal que el problema no es resoldrà del tot fins que la pandèmia no hagi finalitzat. I això no ocorrirà aviat, va dir en la seva opinió. Però els indicis estaven doncs, marcant, no?, que anaven cap aquí, que començar a relaxar-se una miqueta aquesta saturació del trànsit marítim. I això també, doncs, que s'estan trobant altres alternatives com la mobilitat de mercaderies per trànsit aeri. I això, doncs, també està relaxant una miqueta aquesta demanda, aquesta alta petició que hi ha de xips, entre altres productes, que, doncs bé, la veritat és que està afectant a tots els sectors. Com sabeu, doncs, per exemple, demanar ara mateix un cotxe nou, et poden, doncs, afirmar que fins a un any d'espera pot estar la demanda d'un cotxe nou, o bé, doncs, alguna peça. L'altre dia, doncs, aquí a Tecnologia del Dia també ho comentàvem, no?, que s'havien lliurat alguns Teslas sense els ports USBs que haurien d'incloure perquè no havien arribat, i per poder lliurar el cotxe, doncs, se'ls havien lliurat sense aquests ports USBs. Per tant, com diem, sembla que comencen a arribar bones notícies, com a mínim ho afirma així aquest empresari alemany, el The Wall Street Journal, un empresari que té aquesta una empresa naviera, una empresa en aquest cas de transport marítim, i per tant, doncs, segons ell i segons el que sembla i tots els indicis ho indiquen cap aquí, diguem que el més fort ja hauria passat i ara comença a relaxar-se una miqueta. Òbviament aquest procediment, aquesta relaxació no serà en dos dies, com diem, ell mateix ha afirmat que segurament durarà mentre hi hagi pandèmia, però en tot cas, doncs, sembla que ja començaríem a veure una miqueta la llum al final del túnel, que de fet ja les primeres estadístiques ja deien que segurament no es relaxaria aquesta problemàtica fins a mitjans del 2022. I bé, doncs sembla que anem cap aquí, eh? Que fins al mitjans de l'any vinent seguirem amb aquesta saturació, tot i que, doncs, a poc a poc anirà una miqueta menys i anirem doncs, rebent una miqueta més dels productes que s'estan fabricant a altres països. Per tant, sembla que comença a relaxar-se, però això encara, doncs, trigarà una mica. Ho podeu comprovar en molts establiments que no tenen estoc de molts productes. Però bé, doncs, com a mínim, com diem, ja sembla que comencem a veure la llum al final del túnel. I bé, doncs ara parlarem d'un un descobriment, per dir-ho d'alguna manera, i és que s'ha trobat una manera de localitzar microcàmeres que estan ocultes, i això es pot fer tan sols amb el teu amb un sensor TOF del teu telèfon, del teu dispositiu mòbil. Bé, això, doncs, diferents investigadors de la Universitat Nacional de Singapur i de la Universitat Yonsei han treballat en un sistema per detectar aquestes càmeres, unes càmeres de seguretat, microcàmeres ocultes, i han treballat per detectar-les a través dels sensors TOF, Time of Flight, presents en els nostres mòbils. El truc està en els reflexes, diuen. I és que els mateixos responsables indiquen que hi ha certs sistemes que detecten la presència de càmeres ocultes, per petites que siguin, com per exemple l'anàlisi del trànsit que generen a través de les xarxes Wi-Fi, però aquests mètodes només indiquen l'existència de les càmeres i no la seva ubicació. I el sistema que proposa Laser Assisted Photography Detection, és aquesta aplicació que han inventat des d'aquestes universitats, utilitza els làsers dels sensors TOF per localitzar els reflexes que sorgeixen de les lents, de les càmeres, i aquestes lents retornen el làser amb més intensitat. Per tant, doncs, així es podrien detectar aquestes càmeres, com aquests làsers estan pensats per detectar profunditats i ajudar a generar gràfics en els entorns de realitat augmentada. L'únic que es necessitaria és una aplicació i un algoritme de lectura de la màquina, no? En tot cas, seria una aplicació per al dispositiu mòbil. No faria falta ningú tipus de dispositiu especial, com sí que passa amb altres mètodes. Per tant, amb un smartphone modern i els seus sensors TOF es podrien detectar aquestes càmeres. Mentre que buscar a simple vista es detecta una mitjana del 46% de les càmeres ocultes, amb aquest mètode es podria detectar un 88,9% de les proves que s'han realitzat. Per tant, és un bon sistema per detectar-les. Segurament s'inventarà alguna aplicació que tindrem aviat en els nostres, que podem tenir aviat en els nostres dispositius mòbils per detectar aquestes microcàmeres ocultes. Hem de parlar de l'aplicació Spotify. Com sabeu, aquesta aplicació de música, de què podem reproduir música, com sempre, com la majoria d'aplicacions que té el seu pla de pagament o el seu pla gratuït. El gratuït, pots reproduir la música, però amb anuncis entre al cap de X minuts, no? I bé, una de les funcions que no tenia Spotify era la visualització de les lletres de les cançons. Es va poder fer fins al 2016 amb apps com, que s'integrava amb Spotify, amb apps com Music Match, i bé, una app que fins al 2016 es podia fer, però després ja no, i ara sembla que aquesta mateixa app ha agafat protagonisme que just amb Spotify. I és que aquesta aplicació acaba d'anunciar que les lletres en viu de les cançons arriben a la plataforma, i ho fa de la mà d'aquesta app Music Match, que s'ha integrat a Spotify. Segons afirma la mateixa aplicació, la majoria de l'extensa llibreria que tenen de cançons tindran les seves lletres integrades. Així, Spotify va començar a provar aquesta funció fa alguns mesos i finalment l'ha desplegat per tots els usuaris, almenys en teoria. La veritat és que encara no ho hem pogut veure nosaltres, segurament si no serà aviat, perquè també potser depèn del país. I bé, de la companyia han explicat que estan disponibles per usuaris gratuïts i de pagament, i en tots els dispositius, tant iOS com Android, també d'escriptoris, consoles i televisors. Per tant, ja podrem veure les cançons la lletra de les cançons mentre es reprodueixen aquestes a Spotify. Com s'activen? Des de l'aplicació per a smartphones s'ha de deslliçar cap a dalt, des de la part de sota de la pantalla, posarà Now Playing, la que sembla que està sonant una cançó al reproductor. I la lletra apareixerà sincronitzada amb la música. Hi ha diferents aplicacions de maneres d'activar-ho. En l'aplicació d'escriptori només s'ha de pulsar una icona del micròfon mentre sona la cançó, només així. I així, l'aplicació de Smart TV per l'aplicació de Spotify per Smart TV només s'ha de pulsar també un botó dedicat que apareixerà a la cantonada dreta. I bé, com diem, Spotify que inclou aquesta opció que podreu veure les lletres, anar llegint la lletra de la cançó que esteu reproduint. i d'un reproductor de música actual a un altre de música, i en aquest cas també de pel·lícules, que doncs, sembla que comença a quedar obsolet. No sé si recordeu el Windows Media Player, és bé, un nom de, que doncs, a tots els joves que també, sobretot recorden més els veterans més de la informàtica, no? I el reproductor de multimèdia Windows, que va incloure per defecte que bé, doncs, molts nosaltres, des del 1991 i 30 anys després, Microsoft sembla que ha decidit deixar-lo en un segon pla. L'aplicació seria doncs, reemplaçada, no?, per un nou reproductor que es dirà Media Player for Windows. Per tant, l'han canviat massa el nom, eh? Perquè aquest era el Windows Media Player, ara serà Media Player for Windows. I bé, doncs ja es pot provar en un canal de desenvolupament del programa Insider de Microsoft, i aquest nou programa s'integrarà amb les llibreries de pel·lícules i televisió i serà capaç de gestionar una biblioteca musical sense problemes. La interfície de Media Player for Windows està adaptada al nou aspecte de Windows 11 i inclourà noves funcions dels teclats i més opcions d'accessibilitat. Així, doncs, sembla que Windows Media Player quedarà relegat per aquesta nova aplicació i sembla que ja quedaria enrere aquells botons blaus brillants, aquells mítics efectes visuals que feien com aigües i segons sonava la música feia un efecte visual sembla que això ja queda enrere i ja acabarà aquest Windows Media Player per donar pas al Media Player for Windows amb el Windows 11. És una mica de nostàlgia el que tindrem per aquesta aplicació que de reproducció de Windows i de reproducció de música i de vídeo, però en tot cas passarà per una versió millor. Bé, hem de parlar d'alguna llei que ja s'ha aprovat que jo crec que ens beneficia a tots, i és que sembla que s'ha acabat per sempre al parlar amb un contestador automàtic quan parlem amb alguna empresa. I és que el govern ha aprovat la llei de servicios de atenció al cliente, no?, on es regula el fet que els consumidors podem ser atesos per un humà i no per un contestador automàtic. I és que els contestadors automàtics es podien seguir utilitzant per totes les empreses amb més de 250 treballadors que haurien de respondre com a persones físiques segons el text de l'avantprojecte de llei aprovat al Consell de Ministres. Així doncs, sembla que les empreses ja hauran de tenir personal dedicat a l'atenció al client i no aquells contestadors automàtics que mai saben el que vols exactament. O sigui, poden parlar sobre el tema, no? Et pots més o menys indicar al contestador cap on vols anar, però és que la veritat és que al ser tan impersonal, la solució de problemes sol ser segurament molt baixa. No tinc les dades, però segurament que quan et contesta un contestador automàtic la majoria de vegades no et soluciona el problema. Acabes dient, si us plau, passa'm amb l'operadora, repetint-ho diverses vegades a veure si ho fa la màquina, però a vegades ho fa i a vegades no. Així, doncs, les empreses que tinguin més de 250 treballadors, amb un negoci de més de 50 milions d'euros, un balanç superior a més de 43 milions d'euros, és a dir, aquelles grans companyies que solen tenir milers de clients i reben numeroses trucades, estaran obligades a tenir personal dedicat a l'atenció al client i no aquests contestadors automàtics que algunes vegades tenim. També serà l'adeu definitiu a les cabines i guies telefòniques. I és que s'ha tret una nova llei de telecomunicacions que farà desaparèixer aquests dos històrics a Espanya. Sembla que ja no haguessin d'estar vigents, no?, aquestes cabines telefòniques. Doncs bé, encara estan vigents algunes, molt poques, però n'hi ha alguna. I és que el govern ha aprovat el projecte de la nova llei general de telecomunicacions, una normativa que introdueix diverses mesures, entre elles la permanència màxima de 24 mesos, les portabilitats en un dia, això pel que fa a les telecomunicacions, i l'eliminació definitiva d'elements obsolets com les cabines telefòniques i les guies telefòniques. Així doncs, de moment sembla que a Espanya ja encara n'hi ha cabines telefòniques. De fet, diuen que hi ha un nombre inferior a 15.500 cabines, però Telefònica encara les mantenia per la necessitat d'oferir una cabina a cada municipi de més de 1.000 habitants. Així que doncs, encara estava obligat. Així doncs, molt poques d'aquestes cabines són rentables i en la meitat d'elles no es realitza cap trucada en tot l'any. Déu-n'hi-do, eh? Més de 15.500 cabines que no reben, que no tenen cap tipus d'ús. I el 2018 haurien d'haver arribat a la seva fi, però un reial decret aprovat aquell mateix any va prorrogar el seu final, que ara sembla que ja sí, amb aquesta nova llei de general de telecomunicacions, arribaria ja al final, per fi, de les cabines telefòniques. També seguim parlant del govern en altres lleis que han tret, i és que el govern ha posat el focus sobre els algoritmes. Arrel de la proposta de Mas País, s'ha pactat la creació d'una agència espanyola de supervisió de la intel·ligència artificial, una entitat que doncs, tindrà com a objectiu controlar els algoritmes de les xarxes socials i supervisar-ne la seva aplicació. Aquesta agència serà un organisme estatal amb patrimoni propi i autonomia en la seva gestió, segons concreta una enmenda acordada. Per això es destinaran 5 milions d'euros en els pròxims pressupostos generals. Déu-n'hi-do, un bon pressupost per vigilar aquests algoritmes. La funció específica d'aquesta agència és la de la minimització dels riscos significatius sobre la seguretat i salut de les persones, així com sobre els seus drets fonamentals que poden derivar-se de l'ús dels sistemes d'intel·ligència artificial. Veurem. Com va, la idea és crear una auditoria dels algoritmes, tant per xarxes socials com també serà encarregada de vigilar que es compleixi amb la nova regulació dels algoritmes que es va introduir amb la llei Rider. Així doncs, aquesta Agència Espanyola de la Supervisió de la Intel·ligència Artificial serà la responsable de vetllar perquè les plataformes digitals compleixin amb la nova obligació d'informar sobre com apliquen la intel·ligència artificial al treball. Seguim parlant de més notícies aquí a Tecnologia al Dia, i és que també sembla que s'està preparant la primera Bitcoin City. Es construirà, com no pot ser d'altra manera, a El Salvador. I és que, doncs bé, El Salvador, que dona encara un altre pas més en la seva aposta per al Bitcoin, el president Nayib Bukele ha anunciat la seva intenció de crear la primera Bitcoin City del món, una ciutat que se situaria a la ciutat costera de Conchagua i estaria financiada inicialment per fons basats en Bitcoins. Com sabeu, El Salvador, que ja va declarar el Bitcoin com a moneda oficial i que ja ha comprat les seves monedes en la seva inversió. De fet, va comprar monedes, va baixar el valor del Bitcoin i van comprar més monedes al·legant que ara era moment de comprar, perquè havia baixat. No que ho havien comprat malament quan estava més amunt i ara estava més baix. Però bé, en tot cas, doncs, sembla que El Salvador segueix en aquesta... cerciorat, no?, de que el Bitcoin és una moneda ben vigent i fa una aposta molt forta, tant amb la seva, doncs, declarant-la com a moneda oficial, també doncs, invertint i comprant monedes, i a més ara doncs, intentant fundar aquesta Bitcoin City a El Salvador. Veurem com va. Sembla que no hi haurà impostos a la propietat. En tot cas, doncs, hi ha diferents normatives que beneficiarien, no?, l'arribada de miners i d'altres altres empreses que els hi pugui seduir, no?, la idea d'invertir en bitcoins. I El Salvador, doncs, que planeja emitir 1.000 milions de dòlars en bonus tokenitzats que a 10 anys en Liquid Network, no? La meitat dels ingressos s'utilitzarà per la compra de BTCs i donar dividends, mentre que els altres 500 milions de dòlars s'invertiran en una infraestructura energètica i mineria de bitcoins. Per tant, déu-n'hi-do, com va El Salvador invertint en aquesta criptomoneda. Hem de parlar també ara, en aquest cas, en aquest últim tram d'aquesta secció de Tecnologia al Dia de l'Espai, i és que, doncs, la carrera espacial de l'internet satelital, doncs, ara és també una altra carrera, no? Abans hi havia una carrera per llançar per l'espai, no? Sempre hi ha hagut la carrera de l'espai, després per ser, a veure, qui era la primera gran empresa en llançar la seva nau a l'espai. Ara, doncs, la carrera espacial serà per l'internet via satèl·lit, i és que, doncs, Starlink, Amazon i Boeing perdrien la seva llicència si no despleguen la seva xarxa a temps. I és que, doncs bé, Starlink s'està fent cèlebre pel seu llançament massiu de satèl·lits que està portant a, que està desenvolupant des de l'inici, des de que es va iniciar aquest desplegament de la seva constel·lació per oferir internet a l'espai des del 2019. I bé, doncs, ha arribat a llançar ja fins a 300 en poc més d'un mes i ha posat en òrbita uns 2.000 en dos anys, 2.000 satèl·lits al cel en dos anys per oferir internet a qualsevol racó del món. Un ritme frenètic que podria ser fruit de la coneguda excentricitat del seu fundador, d'Elon Musk. Però bé, doncs també, això pel que fa a Starlink, però Amazon i Boeing també s'han llançat en aquesta carrera, en aquesta cursa espacial. Amazon, a través del, del projecte Project Kuiper, vol tenir desplegada una totalitat de 3.236 satèl·lits que conformen una constel·lació per al 2029 i Boeing haurà de posar en òrbita els 147 que conformen la seva xarxa per al 2030. Déu-n'hi-do. Tindrem més satèl·lits que estrelles? És a dir, veurem tots satèl·lits i no veurem el cel al final. La veritat, amb tants satèl·lits al cel i tot això. I per tant, doncs, veurem com va. I és que la Unió Internacional de Telecomunicacions és un organisme de l'Organització de les Nacions Unides especialitzat en telecomunicacions i encarregat de regular a nivell internacional i, doncs, clar, haurà de començar a posar aquí normatives perquè, clar, tantes empreses i si tothom comença a llançar tants satèl·lits al cel, veurem com es regula això. Però bé, a Espanya l'encarregada d'aquesta tasca és la Secretaria de l'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Per tant, doncs, cal controlar ja tot el que llancem a l'espai. De moment, com diem, són aquestes tres grans empreses les que ho han fet i els que han tingut llicència d'aquesta Unió Internacional de Telecomunicacions i tenen un pla, aquestes grans empreses, per llançar aquests satèl·lits. El pla límit d'Amazon van seria al 2029 perquè es començarà a desplegar la constel·lació al 2022, mentre que Boeing, que no ha informat oficialment sobre quan començarà a llançar els seus satèl·lits, sembla que ho farà a partir del 2023. I bé, acabem destacant que la NASA ha llançat la nau DART per estrellar-la, per fer que s'estrelli contra un asteroide i evitar que en el futur altres asteroides impactin sobre la Terra. I és que, doncs bé, com sabeu, Armageddon ja anava una miqueta d'això a la pel·lícula i bé, doncs, aquella pel·lícula de ciència-ficció sembla que no estava tan lluny de la realitat. I és que ara, doncs, la NASA ha hagut de llançar a l'espai aquesta nau DART, DART, que precisament té la missió d'impactar a gran velocitat amb un asteroide per avaluar si aquest impacte canvia suficient la trajectòria. La idea és poder utilitzar aquesta experiència per deflectar asteroides que, doncs, amenacin el nostre planeta en un futur. L'impacte serà a 24.000 km hora. Segons les previsions de la NASA, l'impacte provocarà que l'òrbita de l'asteroide s'allargui entre 10 i 20 minuts, encara que la missió ja seria un èxit si tan sols ho fa en 73 segons. Doncs bé, fins aquí a Tecnologia del Dia. Dimecres que ve tornarem a ser aquí amb més notícies sobre tecnologia. Continuem aquí a mig matí.